Ignasi, 6 minuts que passen de les 6 de la tarda. Ignasi Miranda.
Bona tarda. Recollim el testimoni i escoltem ja la Mercè Raga i el Xavier Pérez Esquerdo.
D'Antoni Gaudí, però sobretot demà per la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Basílica de la Sagrada Família.
I aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona hi passaran moltes coses. Música, actuacions, testimonis, moltes sorpreses, però sobretot aquesta vetlla és una invitació a alçar la mirada. Ens visita el Sant Pare i nosaltres volem estar amb ell, escoltar-lo amb el cor obert i pregar per ell. Per tant, la vetlla consta de dues parts. Una, d'acollida i preparació. I l'altra ja més amb el Papa aquí a l'estadi. Sapigueu, per cert, que hi ha confessors a les grades a la vostra disposició per si algú vol rebre el sagrament de la reconciliació.
Primer de tot, gràcies, moltes gràcies a tots els que sou avui aquí a l'Estadi Olímpic i gràcies a tots els que ens seguiu a través de les diverses plataformes digitals, televisives i radiofòniques, i també per les pantalles que s'han instal·lat per la ciutat de Barcelona.
El lema del viatge apostòlic és alça la mirada. Però ara no mireu tots al cel, no us penseu que el Papa vindrà en helicòpter. El lema és una invitació a alçar la mirada, a contemplar la Basílica de la Sagrada Família, que és catequesi en pedra, obra d'Antoni Gaudí. I la presència del Papa Lleó XIV ens ajuda a tenir molt present que som església i que som comunitat.
Doncs mentre l'Estadi Olímpic es va omplint, nosaltres aquí pregarem. I ho farem amb la veu i amb el cor. Perquè, com deia Sant Agustí, Xavi, qui canta pregant,
prega dues vegades. Un fort aplaudiment per Worship.cat.
Actuació d'aquest grup de joves, Worship.cat, joves, nois i noies de diferents diòcesis amb seu a Catalunya. Sentim la cançó que interpretaran en directe i en viu aquí a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. de worship.cat amb aquest cant d'acció de gràcies. Us acompanyem en directe des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. 2 minuts i serà 1:15. Acaba de començar aquest moment màgic de la presentació de la Prevetlla amb la Mercè Raga, la nostra estimada companya, i el nostre col·laborador Xavier Pérez Esquerdo. Seguim amb worship.cat. crònica de worship.cat, aquest grup de joves de diverses diòcesis amb seu a Catalunya. Escoltem Xavier Pérez Esquerdo i Mercè Raga.
Worship.cat és un grup de joves de diverses diòcesis de la catalanes, no?, que es van unir el 2015 per traduir i difondre versions en català de cants de lloança i els millors cantants de llengua anglesa. Ara estan treballant aquest projecte des de la delegació de Terrassa.
Bé, i continuem ara, i ho fem amb més música. L'any 2006, el músic Moisés Sala crea un projecte d'acció solidària i responsabilitat social, i ho fa a favor de la infància, arreu del planeta, a països com ara Madagascar, l'Índia, Gàmbia, el Senegal, Perú, Geòrgia, Ucraïna i Malawi, entre molts altres.
Un fort aplaudiment que ja estan aquí a l'escenari per Gospel Sense Fronteres by Moisés Sala.
Ara mateix surt a l'escenari el grup Gospel Sense Fronteres, creat per Moisés Sala, fundador d'un conegut grup de gospel que tenia la seu a Palafolls, a l'Alt Maresme. Van tots vestits de blanc i amb aquesta música de lloança al gospel continua aquesta festa des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara fa uns minuts han entrat el gruix de bisbes de Catalunya, d'altres llocs d'Espanya, que es fan presents també en aquesta vetlla a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Barcelona. Entre ells hi ha el cardenal José Cobo, arcabisbe de Madrid, que després de ser l'anfitrió passa a ser un bisbe més avui aquí en aquesta primera jornada al Sant Pare a Catalunya. Escoltem Gospel Sense Fronteres.
Yeah.
acabem d'escoltar aquesta cançó del grup Gospel Sense Fronteres, dirigit per Moisès Sala. Continua la música gospel aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, encara amb Gospel Sense Fronteres. Això es va animant perquè el director se situa a la part baixa de l'escenari amb espai per ballar i per engrescar els cantaires perquè cantin, també els instruments amb la bateria, i és creixent el nombre de persones que es va animant a ballar i a participar de les cançons de lloança gospel. Ens unim a aquest tema. segona actuació, segona cançó del grup Gospel Sense Fronteres, dirigit per Moisès Sala.
Gràcies, Gospel Sense Fronteres, by Moisès Sala, per haver-nos fet vibrar amb la vostra música. Moltes gràcies. El llenguatge de la música és universal, no? Com ho transmeten les lletres de les vostres cançons, i és una bona manera d'anar escalfant motors, ara que estem a punt de rebre el Papa Lleó XIV.
I fixa't, Xavi, fixa-t'hi, quin goig d'estadi olímpic, Déu-n'hi-do!
La veritat és que sí, és realment emocionant, Mercè, el que estem vivint aquí i el que viurem, perquè avui no som només per veure un esdeveniment, som aquí per veure una experiència, estem aquí per alçar la mirada.
Sí, i de fet, jo no sé si us heu fixat, però Antoni Gaudí també ens va ensenyar a alçar la mirada, com hem representat avui aquí, en aquest escenari. No sé si us heu fixat en aquesta Torre de Jesucrist que veieu al fons de l'escenari, que és la Torre de Jesucrist. És una
rèplica,
reproducció, exacte.
Molt important.
Exacte. Aquesta fa 12 metres. L'original en fa 172. És la Torre de Jesucrist de la Basílica de la Sagrada Família.
És aquesta torre de 12 metres que, com diria Sant Agustí, uneix la ciutat de Déu amb la ciutat dels homes. Perquè, Mercè, cert és que el Papa Lleó XIV precisament pertany a l'ordre religiós de Sant Agustí.
I Xavi, saps què més deia Sant Agustí?
Què?
Que l'amor és la bellesa de l'ànima.
Esclar, i Gaudí feia obres de gran bellesa. I tot això és per arribar a Déu. Tots nosaltres també som cridats a donar testimoniatge de la paraula i obra d'aquesta bellesa, com transmeten els testimonis que veurem a continuació.
Ara s'expressen uns testimonis a través d'un vídeo, els anirem escoltant i anirem comentant.
El meu dia a dia és molt sorollós, aquest soroll que és continu, que t'arriba pel mòbil, que t'arriba per les xarxes, que t'arriba per tot arreu.
Amb 24 anys estava completament apàtica, apagada, i el que em va venir al cap és quan havia estat l'última vegada que jo m'havia sentit de veritat plena.
Vaig tenir la sort de néixer en una família molt practicant, però vam perdre la mare molt aviat, massa aviat. Jo tenia 6 anys i el meu germà gran tenia 12.
A l'inici de segon de batxillerat em van diagnosticar un càncer mortal.
S'està representant ara mateix a l'estadi olímpic Lluís Companys un vídeo amb diverses persones que van dient el seu nom i van explicant la seva història de superació, de desesperació i sobretot de trobada amb Déu. No sé si ets escoltant-me a l'estudi, Rafa Sanahuja. Seguim en directe aquí a l'estadi olímpic Lluís Companys, on s'ha desenvolupat el que és la primera part d'aquesta prevetlla amb les actuacions del grup Worship.cat i del grup Gospel Sense Fronteres.
Sí, una primera part molt musical, no?
Realment.
Molt musical, efectivament, molt musical, amb aquests cants de música d'inspiració cristiana de joves que pertanyen a diverses diòcesis amb seu a Catalunya, sí. Worship.cat. Worship vol dir lluança en anglès, worship.cat, doncs ens fa pensar en la lluança en català, perquè la característica d'aquest grup, que es va formar l'any 2015, és precisament aquesta, que canten en català i moltes vegades versionen cançons de grups, o bé de la renovació carismàtica, o bé d'esglésies evangèliques, però que són molt ecumèniques, també, com Hillsong, que és a Austràlia.
Sí.
I un detall que he comentat abans, i és que han arribat, ja fa uns minuts, a tots els bisbes que es fan presents, i en veiem molts, molts bisbes. Seguim amb la vetlla per sentir la Mercè Raga i el Xavi Pérez Esquerdo.
La nostra fe, Antoni Gaudí, la Sagrada Família i la Creu.
Sí, Xavi, són tres pilars que ens recorden qui som. Començarem amb la mirada a la terra, amb una figura terrenal, com tu, com jo, Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
El segon bloc d'aquesta primera part de la vetlla, aquesta acollida, farà que comencem a alçar una miqueta més la mirada cap al temple de la Sagrada Família.
Així és, i mirarem tan amunt que en aquest tercer bloc d'aquesta primera part de la vetlla ens porta el misteri de la creu, al centre de la nostra esperança, perquè recordeu, com bé justament en recorda, doncs, la silueta de la Sagrada Família que s'aixeca sobre la ciutat de Barcelona, tot el sentit d'Antoni Gaudí i també de les nostres vides és Jesucrist.
I com que la fe també és alegria i celebració, no hi ha millor manera que continuar aquesta festa de l'esperit amb ritme i sentiment de casa nostra, la rumba catalana.
Endavant, Sabor de Gràcia!
Sabor de Gràcia, ja a l'escenari, disposats a oferir-nos la seva música, el seu cant.
És un honor i un privilegi, com a gitanos catalans del barri de Gràcia, poder estar aquí amb tots vosaltres i compartir aquesta vigília. Avui és un honor ser aquí com a representants de la rumba catalana, un gènere musical que neix als carrers de Barcelona per fer feliç a la gent, per unir persones i compartir alegries i crear ponts entre cultures. La rumba catalana és patrimoni viu del nostre país i del nostre poble. Per això treballem perquè sigui reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat. Estem convençuts que entre tots nosaltres i tots vosaltres ho aconseguirem. Aquesta tarda volem cantar l'esperança, perquè quan hi ha esperança sempre hi ha camí. Esperem que les cançons us arribin al cor. Que Déu us beneixi a tots.
Sota la lluna, que avui és nit de rumba i d'esperança. Aquesta nit hi ha un vol a l'eternitat,
pluja de núvols i felicitat.
Cantem cançons, vora la platja, que és nit de rumba i d'esperança, d'esperança.
Avui és nit de rumba i d'esperança,
d'esperança.
Avui és nit de rumba i d'esperança,
d'esperança.
Avui és nit de rumba i d'esperança,
d'esperança.
Avui és nit de rumba.
Fem foc a terra amb un t'estimo, captem distàncies amb abraçades, captem llàgrimes per somriure. Que avui és nit de rumba d'esperança. Aquesta nit hi ha un vol a l'eternitat,
amb pluja de núvols i felicitat.
Cantem cançons, vol a la platja, és nit de rumba i d'esperança, d'esperança.
Avui és nit de rumba i d'esperança,
d'esperança.
Avui és nit de rumba i d'esperança,
d'esperança.
Avui és nit de rumba i d'esperança,
d'esperança.
Avui és nit de rumba. Agafats el teu somriure, jo pensant que era mentida. Diuen que estimar-te si és condena de per vida. Cau el dia i les estrelles il·luminen la lluna plena.
Que d'esperança, fem una rumba catalana per la xarxa, amb alegria junts fora la platja, amb ventilador fent tots un viatge. Ai, quin viatge, la nostra rumba és la més bona i en què corda et promesco. Sucant el pan sabor de Gràcia jo m'engresco. Mira com brama i la portem cap a la UNESCO.
D'esperança. Avui és nit de rumba.
La rumba catalana.
Moltes gràcies.
Present aquí a l'Estadi Olímpic amb el grup Sabor de Gràcia. Grup gitano, així s'ha presentat. I amb gran honor, amb un que Déu us beneixi.
La cançó que és un himne d'amor que tots coneixem, que és el boig per tu.
Interpretat pel grup Sabor de Gràcia, acaba l'actuació.
Que Déu us beneixi tots.
Una altra vegada, que Déu us beneixi. Sentim la Mercè Raga i el Xavier Pérez Esquerdo.
Gràcies a vos per anar escalfant l'ambient d'aquesta vella, que, per cert, recordeu que teniu a la vostra disposició confessors si necessiteu rebre el sacrament de la reconciliació. Els trobareu a les mateixes grades. Xavi, preparat?
Som-hi.
Perquè ara sí, comença el primer bloc d'aquesta primera part de la vella amb Antoni Gaudí com a protagonista.
Antoni Gaudí. Què en sabem d'Antoni Gaudí? Què tenim tots al cap quan sentim Gaudí?
Sí, sí, clar. A veure, jo et diré. Antoni Gaudí era un home sorrut, també era geniut, també era tossut, treballador, molt constant, generós i també fins i tot auster i pobre, també.
Espera't, Mercè, que jo també te'n diré alguna.
A veure.
Era, Gaudí era un geni, un somiador, un autodidacta, un arquitecte molt estimat pel poble.
Però sobretot, Antoni Gaudí era conegut com l'arquitecte de Déu, perquè Antoni Gaudí era un home d'una fe molt profunda. De fet, segons César Martinell, Gaudí deia que no era ell qui construïa la Sagrada Família, sinó que era la Sagrada Família qui el construïa ell.
Voleu saber més coses sobre Gaudí? Doncs l'arquitecte Chiara Curti ens en parla en aquest vídeo que han preparat els joves d'Església de Barcelona.
No gustaba mucho esta Sagrada Familia. Él mismo habla de su temperamento, ¿no? Declara que él es un luchador y que ha ganado muchas luchas en su vida y la única que no ha logrado ganar es contra él mismo, ¿no?
Gaudí, la verdad que tiene muy claro...
Sentim l'arquitecta italiana Chiara Curti. Està parlant a través d'un vídeo, però molt interessant el que ens diu.
Al final, un amuno le pregunta a qué filosofía se rehace usted. Y él le dice, no, yo ninguna filosofía, yo sé que soy hijo de Dios. Él solamente definió que tenía que durar mucho tiempo la construcción para que muchas generaciones pudieran participar de ella. Que la gente que hay pueda seguir con este sueño de construir un lugar de paz. Todo es un bien, porque si soy hijo de Dios, un padre para un hijo solo desea el bien. Para poder entender más a Gaudí, yo creo que es importante tener fe.
Porque no te oigo ahora. Bé, deia Antoni Gaudí que la originalitat consisteix, saps en què, Xavi?
Digues.
En tornar a l'origen. I això és el que farem en els pròxims minuts. Ens endinsarem en les fonts que van inspirar el genial arquitecte.
Mira, ara mateix s'estan apropant aquí al mig de l'escenari dues persones que tenen molt, però molt a veure amb Antoni Gaudí.
Sí, us les presentem. Aquí teniu a mossèn Bruno Vérchez. Ell és prevere de Barcelona. És autor del llibre Gaudí i el Parc Güell, viatge a l'interior d'un somni. Molt bona tarda, mossèn Bruno.
I tenim amb nosaltres també una persona que porta la sang i el cognom Gaudí. Bona tarda, Maite, i de cognom Gaudí. Bona tarda.
Bé, doncs començarem per vostè, mossèn Bruno.
Vinga.
Com va ser, expliqui'ns, com va ser la conversió d'Antoni Gaudí?
A mi que m'impressiona, no? Veient aquesta gentada, és que no estem aquí només pel que va fer Gaudí, sinó pel que Déu va fer en Gaudí. I això és lo interessant, però també lo misteriós, perquè ell no va escriure res. Llavors, podem intuir coses, no? Tota conversió és una història molt personal, molt íntima. Podem saber que hi havia una lluita en ell, no? Segurament, quan tu et diuen que ets el més original, tu t'ho creus, no? Una lluita contra el seu ego, no? I experimentar la buidor de ser el millor arquitecte, no? Alguna cosa li faltava. També després una carbassa, a vegades que diguin que no, Déu també ho aprofita, no? Una noia de Mataró que li va dir que no després d'ell.
Ah, sí?
Sí, va ser dur per ell. Però això va ser un canvi a la seva vida, no? Un canvi de rumb. Gaudí hauria sigut un altre, si aquella noia l'hagués dit que sí, no? Déu parla també dels aconteixements. Després el testimoni de persones bones, santes, no? Torres i Bages, sobretot el bisbe Grau. Un home que el va introduir, doncs, en la pregària, en la litúrgia, que va morir de cop, no? Bueno, al final la importància de persones que t'apropen a Déu. I el que sí sabem és que després d'una gran crisi, el març, a la Quaresma de l'any 1894, està fent un dejuni que volia morir. Una crisi terrible. No sabien què fer la seva família, el seu pare, i criden a Torres i Bages, i diuen, escolta, fes algo. I ell li diu, Toni, no és això. O sigui, ser cristià no és això. Déu té una gran missió per tu, i aquesta missió és que la teva obra sigui aliment espiritual pels cristians. Expliquen que va obrir els ulls, es va aixecar i va refer tota l'obra de la família, i de fet, doncs, en aquell moment va entendre que la seva obra no era per alimentar el seu ego, sinó per fer-nos aixecar la mirada cap a Déu. Aquest és el fruit de la conversió.
Que ferm, que ferm. M'ho sembro una darrera pregunta, més breu. Clar, a banda de la Sagrada Família, podem cercar altres elements cristians en altres obres d'Antoni Gaudí?
Jo crec que a partir d'aquesta segona etapa veiem creus i dracs. Creus a dalt, no? El Parc Güell, la Casa Batlló, una creu que diu, no? Que la creu ha vençut, que aquí estàs protegit, que no tinguis por.
I després un drac vençut, un drac que ja no té poder sobre tu. En aquesta casa no entrarà el drac. Solament perquè en Gaudí sabia que era la mossegada del drac. I va experimentar això, no? Que va caure la tentació, però la creu el va salvar. I la creu de la Sagrada Família, en el fons, és un resum de totes aquestes creus. És com dir, Barcelona, mira la creu. Barcelona, el gener de 1925, va fer una visita guiada. I un senyor la va escriure i diu que Gaudí va dir: aquesta creu està il·luminada de dia i de nit, i en el resplendor d'aquesta creu la ciutat podrà descansar. Enmig de la foscor de la nit podrem trobar pau, esperança en aquesta creu. La llum ha vençut la foscor, l'amor ha vençut a l'odi i la vida a la mort. I aquesta creu és el que ens recorda.
Maite Gaudí és la presidenta de l'associació Amics Gaudí Reus i família directa de l'arquitecte de Déu. Maite, què t'explicava el teu pare de l'oncle Toni?
El meu pare, quan venia a veure'l a la Sagrada Família, m'explicava que els hi donava avellanes amb ell i a la seva germana. Llavors els passejava per veure l'obra, hi havia l'obra de Sant Bernabé, la torre, que estava ja feta, i el papa badava molt, no? Li agradava, li entusiasmava. I el Gaudí, mira, amb la seva humilitat, li deia: Vicenç, no badis, que sembla que baixis de l'hort. És a dir, no n'hi ha per tant de tot això. I llavors, parlant i així, doncs li va dir: diu, aquí hi haurà una torre que arribarà fins al cel, que és la que ara inaugurarem. Això és el que ell ens transmetia a nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies, Maite. Gràcies, Maite. I moltes gràcies també, mossèn Bruno Verge.
Moltes gràcies a tots dos, de debò. Gràcies. I som-hi, Xavi. Sí, un fort aplaudiment per mossèn Bruno Verge i també per Maite, de cognom
Gaudí.